Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola amics, què tal? Com estan? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a la taula de l'Evangeli. Avui el programa ho fem des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Són els nostres contertulians, Teresa Cabanes, mossèn Ramon Sarres, mossèn Jaume Vila. Amb ells conversarem sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 31 de durant l'any. Saludem i presentem ja els participants a la tertúlia. Teresa Cabanes, hola, què tal?
Com anem?
Teresa Cabana és mare de família, presidenta de Mans Unides de la diòcesi d'Urgell. També mossèn Ramon Sarres, hola.
Hola, estic molt de goig de tornar a compartir amb vosaltres.
Gràcies, igualment. Recordem als oients doncs, que és rector de la parròquia de Sant Esteve, Andorra la Vella, i arxiprest de les Valls d'Andorra. I mossèn Jaume Vila, hola, què tal?
Molt bé, Maria.
Ja està treballant, espero que encara no hem començat aquí.
No es pot perdre temps.
Això és veritat. Mossèn Jaume Vila és rector de la parròquia de Sant Andreu d'Oliana i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Amics, el programa està dirigit pel Monsieur Querol. L'Àlex Alsina el produeix i avui té també cura de la part tècnica. Maria Marín els parla, presentant i conduint aquests 30 minuts d'emissió radiofònica. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre del Deuteronomi i del capítol 6.
En aquells dies, Moisès digué al poble: reverencia el Senyor, el teu Déu. Compleix durant tota la vida els manaments que et dono, tant a tu com als teus fills i als fills dels teus fills. Així viureu més i més anys. Escolta, Israel, mira de posar en pràctica això que et mano. Així seràs un poble feliç i nombrós, en un país que regalima llet i mel, tal com el Senyor ho va prometre als teus pares. Escolta, Israel, el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces. Guarda en el teu cor les paraules dels manaments que avui et dono.
Deuteronomi és una paraula grega que vol dir segona llei. Aquest llibre és un nou recull de la llei d'Israel, que compila sobretot les lleis que han de regir el funcionament, la religiositat i el comportament del poble. Quina interpel·lació ens arriba avui dia a través d'aquests versets que hem escoltat? Contertulians, a partir d'ara tenen la paraula. Mossèn Sarries? Fer començar mossèn Jaume?
El senyor Canonge, sí.
Senyor Canonge.
Que comença el senyor Canonge.
Per al·lusions.
Bé, tu com a canonge és més antic que jo, que sóc l'últim. Sóc el Benjamí, però si vosaltres ho dieu...
Doncs... Mossèn Sarries, que no sabia què dir aquí o què...
Sí, ets,
començaré amb una petita...
Veu com sí que acull
la... amb un petit aclariment sobre el llibre aquest del Deuteronomi.
Sí, digui.
Té una història que val la pena que la coneguem.
Digui. Ara,
aquest llibre hauria ser escrit, possiblement, pel que coneixem, al Regne del Nord, quan està dividit en dos regnes, Israel en el nord, capital Samaria, i Jerusalem al sur, capital del regne de Judà. L'època prèvia a la caiguda de Samaria, l'any 721, i quan ja els enemics sitjaven la ciutat i es veia que les coses anaven malament, doncs alguns mestres de la llei, escribes, levites, haurien marxat de Samaria cap a Jerusalem, portant aquests textos que després han configurat el Deuteronomi. Sabem pel segon llibre dels Reis que l'any 18 del rei Josies, hauria de ser l'any 622, si els càlculs de cronologia no fallen, va ser descobert en el temple el que s'anomena el llibre de la llei o el llibre de l'aliança. I el rei va quedar impressionat pel contingut d'aquest text i va promoure immediatament una important reforma religiosa. I sembla, els estudiosos que diuen, identifiquen aquest llibre trobat el llibre de l'Aliança, un llibre de la llei trobat en el temple, amb aquests documents que havien portat del Regne del Nord. Per això se'n diu la segona llei. O sigui, aquest context és on caldria veure que aquest llibre, la finalitat del qual era assegurar que el poble d'Israel es mantingués fidel a l'aliança que havien pactat amb Javé, els seus pares, al Sinaí. Mantenir, assegurar la fidelitat a l'aliança, al pacte amb Déu. Tant, un concepte molt clar, o que molt se n'insistia, és això, poder mantenir, ser fidels a Déu, estimar-lo, reverenciar-lo, ser fidels a Déu, tal com s'havia pactat.
Mossèn Jaume.
Bé.
Ara ho toca, senyor Canonge.
Sí.
Bé, doncs ja parlaré. Doncs, agafant això que has dit tu, mossèn Ramon, de l'aliança al Sinaí, jo aquí, doncs, fent elucubracions, he pensat que aquesta bona gent, quan l'absència de Moisès va ser molt llarga, o almenys de 40 dies, vés a saber quant temps va ser tot això, la van trencar. I es van confeccionar un vedell d'or. I per què? Perquè ells volien un símbol, però no volien ja el símbol de l'aliança, sinó adherir-se a una cosa que es pogués veure i que es pogués tocar. I això és el més oposat que hi ha, em sembla a mi, a l'amor al Creador. Van adorar les criatures i van deixar en l'oblit el Creador.
Després de l'explicació de mossèn Sàrries, verdaderament fa que puguis entendre una mica més aquest text que torna a ser d'aquells que està posat, tret de qualsevol context. Per tant, crec imprescindible aquest aclariment que ell ha fet, perquè, esclar, si no, difícilment pots entendre que si el poble ja tenia una llei, per què necessitava una segona llei? O sigui, és que jo crec que a vegades aquests trossos tan importants ens queden molt desdibuixats perquè confonem, no? Vull dir, aquí hi ha les mateixes paraules que Déu li diu a Abraham. Aquí les repeteixen, no?, en aquest poble que regalima llet i mel, que és una cosa que ens emplena de goig, no?, quan ho sentim, però tret del context i de l'explicació, és un dels textos que a vegades no saps ben bé per què Israel o el poble o aquest conjunt de persones que es movien havien de fer una altra llei. I és que això costa molt d'entendre. Sempre hem cregut que la llei de Déu és una.
Guaita, jo aquí a fer una aportació que em penso que pot fer llum. No oblidem que aquest text està escrit al segle VIII, aproximadament. I en aquest moment ja comencen a intuir un element nou que no era a la llei del Sinaí, que Déu, Javé, és l'únic Déu. En la llei del Sinaí, Javé és el nostre Déu. Com els altres pobles tenen els seus déus, nosaltres tenim a Javé per Déu. Quin poble té un Déu tant al seu costat com nosaltres tenim a Javé, precisament el Salm? En canvi, aquí hem fet un pas endavant. I aquí hem dit, Javé és l'únic Déu. Els demés no són déus. De més, són ídols. Si hem avançat, ja no hi ha uns ídols i nosaltres tenim el nostre Déu. No, de més no som déus, només hi ha... Déu només ho és Javé. Llavors, aquest és el motiu. Aquest és el motiu d'estimar-los, perquè el Senyor, Javé, és el nostre Déu i Javé és l'únic Déu. Per tant, per això nosaltres hem d'estimar Javé. No, aquesta diferència, què passa
endavant? És que és molt important, perquè, és clar, si no, ens quedem amb aquest dubte del per què de dos...
Perquè una segona llei.
Exacte.
Exactament.
Exacte.
Que la primera llei, Javé és el nostre Déu, com cada poble té el seu Déu, aquell que ens ha tret d'Egipte, així comença el decàleg, eh?
Sí, sí.
Escolta, jo sóc el Déu que t'ha tret d'Egipte, els mèrits meus són aquests. Jo t'he salvat d'Egipte, t'he fet passar pel Marroig.
Exacte.
Ara t'ajudo, jo sóc el vostre Déu. I hem acabat aquí, quan arribem aquí...
Diu, ets l'únic.
És l'únic, Déu.
Sí, sí, és molt important.
Bé, doncs, suggereixo que passem a escoltar la segona lectura, si els hi va bé a vosaltres. Bé, a vostès?
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs una segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus, com tots aquests darrers diumenges, i del capítol 7.
Germans, els sacerdots de l'antiga aliança van ser molts, perquè la mort els impedia de continuar les seves funcions. Però Jesús, que viu per sempre, no traspassa ningú les funcions sacerdotals. Per això té el poder de salvar definitivament tots els que per ell s'acosten a Déu, ja que viu intercedint per sempre a favor d'ells. Un sacerdot així és el que ens calia, sant, innocent i sense taca. Per això va ser tret d'enmig dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell no necessita, com els altres, oferir víctimes cada dia tant pels seus propis pecats com pels pecats del món. Es va oferir a si mateix una sola vegada. La llei havia fet sacerdots uns homes plens de febleses, però els termes del jurament que ha substituït la llei han consagrat el fill, que serà per sempre un sacerdot perfecte.
En comparar el sacerdoci de l'antiga aliança amb el sacerdoci de Jesús, l'autor de la carta als hebreus mostra en què consisteix la salvació que tenim en ell, en Jesucrist, que és definitiva, mentre que la de l'antiga aliança no ho era. És una deducció bastant lògica, però quin missatge té per nosaltres aquesta lectura?
Bé, salvació és definitiva perquè el sacerdot és definitiu, és únic. Sacerdots de l'antiga aliança eren limitats. Jesucrist és la plenitud. Aquest text continua el text de diumenge passat,
sí,
que parlàvem dels sacerdots de l'Antic Testament. Si us recordeu, que en parlem diumenge passat.
Sí.
Aquí hi en fem un pas més, i és parlem de Jesucrist, el sacerdot veritable, el de la nova aliança. I aquest sí que ens dona la vida per sempre, per això és la salvació a qui ens portin definitivament la salvació de Déu.
Jo resumiria tot el contingut d'aquesta segona lectura, d'aquest fragment de la carta als hebreus, doncs en poques paraules. La perfecció del sacerdoci de Jesucrist.
Molt bé.
Que amb altres paraules el que has dit tu, Ramon.
No, però molt bé, sí, sí, esclar.
La perfecció del sacerdoci.
La plenitud.
O la plenitud, com vulguis.
I tu, sacerdot, participes d'aquest sacerdoci de Jesucrist. Ell és l'únic sacerdot.
L'únic. Nosaltres participem.
I la gent del poble també en participem.
Pel baptisme.
Exacte, o sigui, nosaltres, tot i no tenir un sacerdoci
ministerial,
o sigui, tenim la part que ens pertoca per la nostra pertinença.
Sou
pel baptisme.
Sacerdots, profetes i reis.
Molta categoria, vull dir.
Que és així?
No, no, però vull dir que...
La senyora Cabana reivindica.
Sí, sí,
sí, senyor, home, com ha de ser.
El
és que ho és.
Pel baptisme som sacerdots, profetes
sí,
i reis.
Sí, sí, és veritat.
Així ho diu el ritual
sí.
del baptisme, quan bategem un petitó o un adult.
I això ens ho creiem, els cristians?
És que, mira, jo quan vaig estar de rector
no?
Palau de Noguer...
Bueno, la senyora Cabana sí que s'ho creu, perquè està contenta de que...
Sí,
però és així.
Jo crec que sí, vull dir...
Quan vaig estar de rector Palau de Noguera, vaig batejar amb un petitó, i em ve la padrina i diu, mossèn, què he dit? Que serà rei el meu net? Dic, no, nana, no. Dic, no, nana, no. Dic, que participa del sacerdoci de Jesucrist.
Ah.
No, és que a veure...
És que les dir... padrines també...
És que crec que és una reivindicació molt per nosaltres,
sí, sí,
perquè
sí.
A vegades sembla que...
No reivindicació, el que és.
Sí, exacte, però moltes vegades adona't una cosa, que el nostre llenguatge, el mossèn Jaume, el nostre llenguatge, moltes vegades hem de matisar, perquè si no... Et passarà això, que la padrina es pensarà que el seu net
serà rei.
Serà rei.
Sí.
Des de luego, la dificultat del nostre llenguatge és evident.
Sí.
Ara que comencem la catequesis, tornant a aquest tema que sempre ens apassiona, sempre els dic, pregunteu el que no enteneu, perquè jo comprenc que a vegades diem verdaderes coses que ni les heu sentit en el llenguatge comú i corrent, perquè és veritat. Això que diu, nosaltres tenim uns rituals que els entenem i que ja hi som ficats, però que, clar, la gent pot passar el que li va passar per ser Jaume amb...
amb la padrina.
Amb la padrina, a veure.
Padrina de Palau.
Home.
Sí, a vegades, una mica el nostre vocabulari no s'entén. I quan que ha passat? Que una mica, la societat ens va agafant vocabulari nostre i es va fent seu. Canviar el sentit moltes vegades.
Totalment,
sí, sí, clar, quina raó tens amb això.
Però estan recuperant un vocabulari nostre. Llavors has de vigilar perquè quan ho fa servir, fàcilment la paraula els reporta una altra cosa que no és allò que nosaltres diem.
Sí, sí, jo ho remarco molt perquè sí. Això ens passa. Vull
el
dir...
famós problema del llenguatge.
Sí, sí.
El famós problema del llenguatge.
Mossèn Jaume, vostè, el dijous passat, que comentàvem també amb vostès mateixos, la litúrgia de la solemnitat de Tots Sants, va incidir, em sembla que va recordar que va acabar el programa dient la manca de formació com una cosa que vostè constata a l'Església. Podria, ho relacionaria amb això o no? Vull dir que no sap...
Una mica potser sí, però tot potser no. Però que hi falta manca de formació...
Sí, és clar.
I com ho podríem resoldre, això? No és per tocar a nosaltres,
Això mossèn Ramon ens podria dir alguna cosa, que és home intel·lectual.
Sí, no, mossèn Ramon, no, què hi diria vostè?
No,
què podríem fer?
És la feina de facilitar als fidels que vulguin o que puguin aquesta formació, anar insistint en la catequesi als infants, i els adults, cercles d'estudi, ara que està en l'any de la fe, doncs es pot fer alguns col·loquis sobre la fe, o es pot fer unes trobades sobre la fe, i això és... hi ha algunes parròquies que estan fent servir el compendi del catecisme, per exemple, aquest any, amb algunes trobades, bé, tot el que sigui ajudar la formació.
I recuperar eines que potser en un moment ens van donar un gran servei. El catecisme va haver-hi un moment que el vam aparcar. En els nens, quan fem la catequesi i els hi diu agafeu el catecisme, tots treuen el quaderno. Diu, no, que això és lo d'activitats. El catecisme és l'altre. Costa molt entendre aquestes coses tan bàsiques, perquè, clar, tots sabíem que era el catecisme i anar a catecisme.
Quan passa una cosa, també, costa avui dia que els nanos t'agafin el catecisme, una persona gran també, perquè l'ambient nostre i els mitjans que tenim no són aquests. Vull dir, en una família, la televisió, els jocs dels nens i tot això, no t'agafaran el catecisme, et fullejaran el catecisme, s'entretindran amb coses que són molt més fàcils, que és mirar una pantalla, mirar el que fan a la televisió, o jugar amb
el joc. Sí, no, vull dir, no cal que explicar-ho això, perquè...
I aquesta mateixa situació fa que es faci difícil que nanos, per exemple, únicos persones grans, t'acceptin venir a unes trobades de formació, coses aquestes, perquè tot el que vol esforç moltes vegades costa.
Sí. Bé, anem a escoltar l'Evangeli ja, a veure què ens diu, però abans recordem doncs, als nostres oients que estem compartint la tertúlia, aquesta que comentem les lectures del diumenge 31 de durant l'any, amb la Teresa Cabanes, que és presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, amb mossèn Ramon Sàrries, que és arxiprès de les Valls d'Andorra, i també amb mossèn Jaume Vila i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Volia
dir que recordant coses, recordem que el dijous passat mossèn Santi, mossèn Jaume, va trobar molt bones les castanyes i panellets. Diguem-ho per
què. Això és que no ens va donar temps de dir-ho.
O és que no vas preguntar res.
No vaig preguntar res. Bueno, és que acabàvem el programa i ens hi posàvem. Ben calentets aquests boniatos, que bons.
I també el rajolinet de Vidol.
Això sí,
Que no hi falti en aquesta festa.
Però bé, no, avui no hi ha ni vidors, ni moniato, ni castanyes.
No, home, ja ho entenem.
Ho sento molt,
Perquè la glucosa la tinc alterada.
Vivim una mica del record, Maria. Vinga,
bé, doncs l'altre record és que mossèn Jaume Vila és el rector de la parròquia d'Oliana i també canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Ara sí, escoltem l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 12.
En aquell temps, un dels mestres de la llei anà a trobar Jesús i li va fer aquesta pregunta.
Quin és el primer de tots els mandaments de la llei?
Jesús li respongué.
El primer és aquest. Escolta, Israel, el Senyor és el nostre Déu. El Senyor és l'únic. Estima el Senyor el teu Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament. amb totes les forces. El segon és estimar els altres com a tu mateix. No hi ha cap altre manament més gran que aquest.
El mestre de la llei li digué:
molt bé, mestre. És veritat que Déu és un de sol i que no n'hi ha cap altre fora d'ell, i que estimar-lo amb tot el cor, amb tot el pensament i amb totes les forces, i estimar els altres com a si mateix, és millor que tots els sacrificis i totes les ofrenes cremades sobre l'altar.
Jesús, en sentir aquesta resposta tan assenyada, li digué:
no ets lluny del regne de Déu.
I ningú no s'atrevia a fer-li cap més pregunta.
Aquest text és una síntesi important del missatge de Jesús. Hi trobem un diàleg pedagògic entre mestre i deixeble, corrent en l'època evangèlica a les escoles d'escribes i entre els fariseus. Aquest escriba de la lectura d'avui fa una pregunta a Jesús i ell li respon. Bé, doncs a partir d'ara tenen vostès la paraula. Senyor, senyora.
No, no m'estranya que no li pugui preguntar res més, perquè, és clar, ho clou, eh? Vull dir, sí. És clavat. Sí. Em sembla un text extraordinari i d'aquells que en podem fer bandera i el podem aplicar, si ens cal, i si podem, en el dia a dia.
Però jo també diria... Jo també diria una altra cosa. Això que dius tu, Maria Teresa, correcte. Però aquest bon home, aquest mestre de la llei, té molt mèrit, eh? Té molt mèrit per mi. Sí.
I molt bona fe.
Aviam,
molt
bona fe.
Anar amb bona fe.
Perquè va reconèixer que l'amor de Déu va unit a l'amor al proisme.
Molt bé, això.
Té molt mèrit, aquest home.
Evident, és que és aquesta.
Però, qui li ha dit això? Qui li ha dit?
Entre tots ho van arreglar, suposo.
No. A veure, ell pregunta.
Sí.
A més, és una pregunta molt actual. Quin és el manament, el primer dels manaments de la llei? Tingués en compte que de manaments en tenien un bosc. I aquesta pregunta era molt actual en aquell moment. Quin és el primer dels que ens hem de complir? De tota aquella multitud...
613 preceptes, com
saps tu. Una collada n'hi havia.
613.
Sí. Llavors, esclar, que de tota aquesta colla, quin és el més important? I fixa que Jesús, en altres ocasions, li hauria tornat la pregunta.
Però aquesta no la torna.
Vull dir, que llegeixes a la llei, en canvi Jesús ho contesti. I esclar que Jesús ho contesti bé. Teresa, clave, Jesús, clave, Jesús clar, és la clave de la resposta.
Però va ser un home, jo crec que aquest mestre de la llei supo estar.
Anaia, sí, anaia amb bona fe.
I llavors Jesús també va estar on tenia d'estar. Perquè quan, no li quan li anaven amb segones, els torejava. Però quan anaven, de bona fe, Jesús... La bona fe per excel·lència.
Sí.
I de preceptes, ja ho saps, tu n'hi havia 613 comptes.
Déu-n'hi-do, lo difícil que són complir-ne 10, però 613...
I els van baixar 10, i després Jesús els baixa 2. Vam aprendre 12 del sí. El catecisme de xics.
Imagina't, sí, sí.
Ja hi estima Déu.
El manament...
Ja es resumeixen en 2,
deia. Es resumeixen en 2.
Ho dèiem això, sí, sí.
El mestre de la llei, en el seu comentari, fa una... un judici, una aportació que és molt positiva. I és reconèixer que estima Déu amb tot el cor i estima els altres, tant que l'amor és més important que els sacrificis externs. Allò que tant havien dit els profetes, insistint en que no es quedessin només en el culte extern, sinó que anessin al cor, veritablement, aquest mestre de la llei també ho diu, Diu, molt bé, mestre, diu, respost molt bé, li diu a Jesús. Llavors fa nota això, que estimar Déu i estimar els altres és més important que tots els holocaustos i totes les víctimes cremades sobre l'altar.
I tant de bo tots els cristians això ho haguéssim tingut clar. Perquè, com saps, mossèn Ramon i tu, Teresa, i tu, Maria, comprar el cel a base d'actes externs. I per això llavors hi ha de la Santa Teresa, quan va per última vegada al monestir de Valladolid, que la fan marxar, dona tanta importància a l'actitud interna de la persona. Diu, dense en tener buenos deseos, que aunque no se cumplan, son de gran provecho.
Era una gran santa, evidentment, Jo sempre m'hi he pensat que...
S'haurien de complir.
Sí, però que aun que no se cumplen, són de gran provecho.
I Jesús què li diu amb aquest mestre de la llei que ha fet aquesta reflexió de que estimar amb tot el cor a Déu i els germans és millor que els holocaustos? No ets, ets lluny. Lluny.
No ets lluny del regne de Déu.
Perquè el regne de Déu valora més
l'amor a Déu i als germans
aquí,
que els actes externs.
Sí, senyor. Per això diu, no ets lluny del regne de Déu. Sí, senyor. Tant, la resposta de Jesús era clavada. Ho has dit molt bé, Teresa.
És que...
I la reflexió que fa el mestre de la llei, que hi havia anat de bona fe, li mereix de dir-li a Jesús, no ets lluny del regne de Déu. Ja vas bé, ja. Ves per aquí. Ves per aquí. Tira per aquí.
Aleshores, què podem dir d'avui dia en nosaltres? Pas com a cristians d'aquest segle XXI, tenim entès pel cor doncs, que veritablement el que va dir la resposta aquesta de Jesús, que el Senyor és el nostre Déu. El Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament, amb totes les forces. Això estima els altres com a tu mateix.
La primera part és la repetició del que hem llegit a la primera lectura.
Sí, justament. Però Jesús...
I afegeix un segon manament, que ho treu del Levític, d'un altre text de l'Antic Testament, perquè necessita complementar no només l'amor a Déu, sinó també l'amor als germans.
Exacte.
Aquell mestre de la llei em pregunta un demanament, però Jesús no li'n pot donar un, li n'hi ha donat dos, perquè un sol no n'hi ha prou. Clar. No podem dir que estimem a Déu, ens dirà Sant Joan a les seves cartes, si no estimem.
És que si no estimes a l'altre...
La dimensió vertical i horitzontal del cristianisme.
Però això en tenim consciència? Què els hi sembla a vostès? Les nostres comunitats cristianes, aquest tenia en compte el germà, el proisme?
Jo crec que en el concepte sí. La pràctica, com amb tot, nosaltres quan practiquem la nostra fe... se'ns escola per molts cantons. I també és una de les coses que sempre diem. Clar, estimar aquell que és proper, aquell que no et dona cap mal de cap, és molt senzill i ho fem sense cap tipus. Jo crec que aquí hauríem de remarcar que l'esforç se'ns presenta quan ve aquell que verdaderament no hi ha manera d'estimar-lo. I llavors ja podem estimar molt a Déu, però si en aquell l'obviem...
És que no l'estimem a Déu, llavors. Perquè l'amor a Déu passa inexorablement pels germans.
Exacte.
I Jesús ens diu estimar els enemics. I pregar pels que els persegueixen.
Aquest encara
no
és més complicat.
No deixem-nos en Ramon.
Sí.
I diu així, ho diu així.
Sí, però això és difícil. Però... De dir no, però d'explicar i de complir.
Sí.
Jo ja us he dit, si no fos vell i malalt,
què faries?
Estudiar Bíblia.
Però a veure, ni vell ni malalt, l'home... Em va amb alguna ensopegada, perquè vull dir malalt. No hem...
Ja diries que ho necessito tot, Maria Teresa.
Tots una mica, eh?
Bé. Ramon, també engasta d'això. També diries que ho necessito tot.
Hem arribat a la fi del nostre programa amb aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, i ja ens resta acomiadar els nostres contertulians i agrair-los la participació en el programa, cosa que fem, gràcies a mossèn Ramon Sàrries.
Ha estat un goig i una satisfacció. Esperem que alguna altra vegada em torneu a convidar.
Esperem que sí. I també gràcies, senyora Teresa Cabanes.
A vosaltres, ja sabeu que jo ho agraeixo molt.
Gràcies, mossèn Jaume Vila.
Si alguna altra vegada em convides, no tinc cap inconvenient en venir amb ells dos.
A coincidir amb ells dos, eh? Molt bé, doncs també, amics, vostès queden convidats per la taula de l'Evangeli la propera setmana, aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.